Bona tarda, són les 5. Acord. Les parts s'han citat a continuar negociant dimarts vinent. Els sindicats han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial, diuen, no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat perquè afirma inclou millores a 7 complements i afectaria més de 100.000 docents a tot el sistema educatiu. A més, suposa una inversió de 78 milions esglaonats en 5 anys.
Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials, en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
I l'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. Escoltem el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés.
Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys acusat de matar la seva exparella, una dona de 33 anys, dimarts passat a la plaça Josep Tarradellas de Figueres. El magistrat considera que existeixen indicis sòlids de la seva participació en els fets i aprecia tant risc de fuga com de reiteració delictiva. L'investigat està acusat d'un delicte d'homicidi dolós amb trencament de condemna. I cap dels 14 passagers del creuer Ondius que continuen en quarantena presenta símptomes d'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat simptomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Ja podran sortir, per tant, de les habitacions i compartir a les zones comunes. I aquest mes han començat les obres per reparar l'esvoranc del passeig marítim de Cubelles, al Garraf, al límit de la desembocadura del riu Foix, causat pel desbordament a l'estiu. Es redissenya per als vianants, que perd prop de 90 metres quadrats de l'espai de la Llera.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora, una segona hora on navegarem a vela. Després parlarem dels dofins i de com actuar si els trobem morts o si els trobem varats a les nostres platges. I també acabarem el programa d'avui parlant de regates i com ho fem tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments que hi haurà arreu del territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, arran de mar. Ara d'anar fins al Maresme, concretament al Masnou, on hi hem trobat un projecte fet per uns enamorats del mar i de la navegació. Proposem un munt d'activitats per fer mentre naveguen, des d'artístiques a culturals, esportives i de natura. Són la gent de Govind de Vela i ara els coneixerem, Oriol.
Doncs, efectivament, Marina, avui volem conèixer un projecte de vela que el situem al Masnou i és Govinda, Govinda Vela. Per això tenim en línia i saludem a la persona responsable, el Carles Aragonès. Carles, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com anem?
Molt bé, la veritat és que volem conèixer avui aquest projecte, aquest Govinda, Govinda Vela, al Masnou. Bé, Carles, tu mateix, situa'ns una mica. De què parlem? Què és Govinda?
Bueno, mira, Govinda és un veler que estem a Masnou ja des de fa 10 anys, i ens dediquem a fer sortides.
Sí.
Sortides per privades, per grups, i paral·lelament també tenim un club de vela on els socis poden venir a navegar sempre que volen en funció de la quota que hagin escollit.
Mhm. Perfecte. Per tant, diguem-ne que sou una entitat, i la gent pot venir a navegar, i per tant és com tenir un veler propi, podríem dir.
Sí, una mica la idea és aquesta, perquè hi ha un ventall d'horaris molt gran, tenim sortides al matí, a la tarda, al vespre, caps de setmana, i són sortides curtes, normalment fem sortides de 3 hores, que una mica satisfan la cosa aquesta, dir, ostres, doncs mira, tinc un dimecres a la tarda, pleu de treballar, doncs me'n vaig a fer una volta amb el barco. O aquest dissabte al matí, abans d'anar al Mercadona, doncs també me'n vaig a navegar una estona. Vull dir que en lloc de convertir-ho en algo especial, no?, que sortir a navegar sigui aquella gran cosa que fas un cop a l'any, doncs que sigui al revés, que tinguis opcions d'anar venint regularment, i que ho agafis ja com un hàbit, com un costum, i que s'acosti una mica a això que tu deies, no?, de tenir barco propi.
Clar, és com tenir això, com tenir un barco propi, però clar, compartit amb la resta, diguem-ne, de socis de l'entitat, que imagino, que doncs van quadrant els horaris per anar doncs una miqueta regularitzant qui l'agafa en cada moment, no?
Bueno, aquí al final, com que les sortides són sempre en patró, i tenim molt tipus d'usuaris, no? Tenim socis que ja han tingut barco, que tenen títol, que saben navegar i que d'alguna manera van sols.
Sí.
Van sols en el sentit de que ells decideixen les maniobres, no necessiten assistència. I després tenim altres socis que estan aprenent, que s'acaben de treure el PER o algun títol nàutic i veuen que no tenen confiança, que no tenen coneixements i volen aprendre. Hi ha un altre tipus de gent que ve, que encara no s'ha tret el títol, però vol conèixer què és això de navegar, i abans de posar-se a estudiar, doncs volen provar-ho i volen conèixer-ho. I després també hi ha un perfil de gent que simplement li agrada navegar, li agrada el mar, li agrada passar l'estona amb un veler, però que tampoc tenen intencions tècniques ni d'aprendre molt, ni de treure's títols, ni res. Mm-hmm. Aleshores, com que el ventall de gent és tan variat, les sortides són sempre en patró, perquè és el patró el que agafa la responsabilitat del que passi durant la sortida.
D'acord.
I en funció dels coneixements de la gent que hi ha a bord, doncs ell intervé més o intervé menys, o dona consells, o es manté al marge si tot va bé.
Clar, el patró, entenc, Carles, que ets tu mateix o en sou uns quants?
No, ara mateix sóc jo mateix, però esperem que en breve pugui jo també alliberar-me una mica d'estar tot el dia a l'aigua i que pugui venir alguna altra persona també a fer les sortides.
Clar, perquè és el que jo ara estava pensant. Si sempre ets el patró del Govinda i va venint gent que surt a navegar, mira, ara nosaltres un ratet, ara nosaltres una altra estona. Clar, si tu sempre ets el patró, no deus parar mai a terra.
Clar, a veure, nosaltres el que fem és que oferim un calendari trimestral on hi ha totes les sortides que es faran durant el trimestre, que al final tenen uns horaris concrets i uns dies concrets, i el que fa l'usuari, el que fa és apuntar-se a aquelles sortides que més li convenen. Aleshores, jo en antelació ja sé quines sortides estan plenes, quines no, i quins horaris es faran. Aleshores, no és que jo estigui allà pal plantat tot el dia esperant que vingui algú, però sí que és veritat que els dies que surto a les 10 del matí i entro a les 9 del vespre de l'estiu.
Caram.
Això es repeteix 5-6 dies a la setmana. Vull dir que val la pena trobar alguna altra persona que vingui donar un cop de mà.
Doncs mira, que serveixi també aquest programa per fer una crida. No sé si ja tens feta una ullada qui podria venir, si fas anuncis, o si mira, si servirà la ràdio perquè algú que digui, va, jo podria venir a treballar aquí i es posi en contacte amb vosaltres.
Pues sí, seria una bona opció. De fet, ja estic bellugant. Estic bellugant currículums, estic bellugant persones, però costa trobar algú que pugui comprometre's, perquè al final, encara que sembli que és molt, si ho repartim entre dos, ja no és tant. Aleshores, ja estaríem buscant algú que tingués una altra ocupació, que tingués... Bueno, que això al final li suposés un complement, no? A part d'això, també ha de ser una persona que tingui experiència, que sàpiga navegar,
clar,
que tingui les titulacions professionals, que no són fàcils de mantenir vives, perquè és un camí bastant complicat. Dic, al final va venint gent, hi ha gent que pregunta, hi ha gent que allò, però no arribem encara a trobar la persona que ens acaba de fer el pes. Aleshores, bueno, de moment no ho vaig cobrint i tampoc n'hi ha per tant. Vull dir, navegar m'agrada i és agradable la feina.
No, és clar, és que si ara em dius que navegar no t'agrada, sí que em deixaries mort, eh?
seria una tortura, no?
I tant. No podria pas ser allò que deus arribar a les 9 del vespre a terra i encara es deu bellugar al terra i tot, eh?
Quasi que sí. Bueno, la veritat és que també és el que et deia, com que hi ha molta gent que ja sap navegar i sap el que fa, al final el meu paper allà és molt d'assistència puntual, no? Aleshores és com que, bueno, també puc aprofitar el temps per anar fent altres feines des de dintre el barco, amb l'ordinador, el mòbil, la tablet...
Perfecte, no, i tant. Mira, qui no es conforma és perquè no vol, que diuen, doncs mira, sí, fantàstic. I això és per socis, per socis d'aquest club Govin de Vela, que costa gaire ser soci d'aquest club?
No, de fet els preus són, com ho diuen, demoledores, no? Perquè al final estàs pagant... La mitjana és una quota de 60 euros que et permet venir a navegar unes 9 vegades al mes, com a màxim, en sorties de 3 hores. La realitat és que la gent està venint 3-4 vegades al mes, un cop a la setmana, un o dos cops a la setmana, i amb això ja amortitzen la quota de sobres, perquè els està quedant la sortida per... entre 12 i 15 euros la sortida. Vull dir que el preu és molt, molt competitiu.
Clar, i poden venir... Clar, 20 persones de cop potser no les pots portar, però més d'una sí, no?
Sí, o sigui, el barco ara el tinc limitat a 8 persones màxim per sortida. Els caps de setmana va ple, i entre setmana pues, estem sortint 5-6 persones a cada sortida.
Fantàstic, i més o menys que sortiu per aquí una mica per davant del Masnou, no? Imagino, es deveu veure perfectament Barcelona perquè ja esteu ben a propet, per tant una mica d'excursió per aquí davant, no?
Sí, a veure, al final és el que dèiem, són sortides de 3 hores, que a la gent a vegades li costa una mica fer-se la idea de lo lent que va un veler, no? A vegades et diuen, ostres, pugem fins a Arenys i baixem? Dic, no. Només pujar ja són 3 hores i tornar a baixar 3 hores més.
Clar.
Per tant no entra, però bueno, són 3 hores que acostumen a ser bastant mogudes, perquè el que procurem és fer molts bordos, moltes maniobres. A vegades sembla fàcil, que dius, ostres, mira, navegarem fins a les xamanelles aquelles de Sant Adrià, tenim 3 hores per anar i tornar. I moltes vegades no ho aconsegueixes. Vull dir, quan el Garbí es posa tonto, no tens de cara i comences a fer bordos, quan veus que és l'hora de tornar, a vegades no has passat ni de Badalona.
Clar.
O sigui que, bueno, la idea és aquesta, anar a fer maniobres, anar a fer bordos, i ara a l'estiu, si són dies sense vent, pues ja sempre ve un que treu unes cerveses, l'altre unes patates, i a banyar-se.
I ja un mediterrani.
Exacte, mediterràniament, i a fer nusos, i parlar de barcos, i parlar de tot això, que al final és el que ens uneix allà al barco, no?
Clar, perquè el Govinda només va a vela, no té un motor allò per si cas.
Sí, té motor per les entrades i sortides de port, però la realitat és que el fem servir molt poc. És a dir, la idea és, per bocana, el motor es para. Si fa vent, farem més milles. Si fa menys vent, en farem menys.
Clar.
Però no té sentit fer voltes a motor per allà fora, per no anar enlloc. No cal ni començar, no? O sigui, per això, sortim i amb el vent que hi ha naveguem. La idea és aquesta.
Perfecte, doncs això és el Club Govin de Vela, però feu més coses, no, Carles? Des de Govin de oferiu alguna activitat més. He vist per la web que bé, teniu doncs, una sèrie d'ofertes, no?
Sí, a veure, principalment ara l'activitat està dirigida a les sortides del club. El que passa que el club surt 3 setmanes al mes.
Sí.
La quarta setmana la dediquem a sortides fora una mica de lo que és la rutina del club. Per exemple, un soci em diu, ostres, que volem celebrar un aniversari amb la família. pues aquell soci lloga el barco per ell i la seva família i fan la seva sortida d'aniversari. O, com que estem també anunciats a diferents llocs, apareix un grup que volen fer un comiat de solter, uns altres que volen sortir a veure la lluna plena, uns altres que volen fer un banyito ara a l'estiu, a la nit o a la matinada, o veure sortir la sortida del sol. Bueno, o sigui, totes aquestes opcions. I després també hi ha una sortida que també està inclosa dintre de les rutinàries del club, que és una que fem els divendres al matí, a les de 9 a 10 i mitja del matí, que és una sortida que li diem sortida terapèutica, sortida Blue Mind. Vale? Aquella hora no hi ha vent, i el que fem en aquella estona és res. Literalment res. És a dir, o sigui, es tracta de sortir amb el barco, sortir a flotar, i cadascú al seu aire, no? Uns el millor fan la meditació, un altre es queda pensant en les musaranyes o en els problemes que li esperen quan toqui terra, un altre s'embelessa mirant com puja el sol o com salta un peix. Però el que es tracta és una estoneta tranquil·la, no? Sense mòbil, sense conversa, sense música...
Caram.
Simplement deixar-te empapar una mica de l'energia terapèutica aquesta que té el mar, que d'alguna manera tots la coneixem, aquesta energia, no? És allò que dius, hòstia, que a gust m'he quedat, no? Quan surto a navegar, no sé per què, però m'he quedat molt a gust. O quan la gent va a la platja, que dius, hòstia, quin avantatge té anar a la platja, si amb tanta gent que hi ha, tanta calor, no sé què, però en canvi tots volem anar-hi. O inclús vas a fer una excursió per la muntanya, dius, hòstia, parem a esmorzar. I busca sempre si hi ha un rierol, si hi ha una miqueta d'aigua a prop per seure allà al costat.
I tant.
Bueno, ja nosaltres som un 70% aigua, i la proximitat de l'aigua ens senta bé.
Clar, sí.
Hi ha tota una història, tots uns estudis, no?, que avalen això que jo estic explicant així tan malament, però que ens diuen això, que la presència del mar ens senta bé. I això és el que pretén la sortida aquesta del matí, no?, de la Blue Mind.
Jo em marejaria.
Sí, la veritat és que és una sortida per gent que ja està una mica basada a el que és el barco i a navegar, perquè si tu de bones a primeres et plantes a les 9 del matí amb l'estómac buit,
o ple
de l'esmorzar o amb un cafè durant voltes per allà dintre sense vent i amb una miqueta de mar de fons, pues tens garantit pràcticament que et trobaràs malament.
Sí,
que és una sortida, però bueno, és veritat que qualsevol sortida, qualsevol persona és susceptible a un moment donat de marejar-se.
Això sí.
Sí, la costa del Maresme és molt oberta. Aleshores, no hi ha refugis, no? Allò que dius, hòstia, em fico en una cala i fondejo i tal. Aquí no. Aquí surts i estàs a mar obert. I aleshores has de saber triar una mica en quin dia t'apuntes. Jo sempre comento, prèviament a les sortides, comentem una mica la meteo i els dic a la gent, ostres, cuidado demà, que tenim vent de llevant, onada de mig metro, onada de 0,8, biodramina obligatòria.
I tant, si no acabes alimentant els peixos.
Els peixos, exacte, sí.
Molt bé, doncs la gent us pot buscar, és fàcil, buscar-vos, poseu Govinda, el Masnou, Govinda Vela, al cercador a Google i us surt la pàgina web, vull dir que això és fàcil trobar-vos.
Exacte, és així mateix, a les xarxes socials, a Google... I si no, mira, personalment passes pel port de Masnou
també.
I també trobaràs la furgoneta amb tots els anuncis i la Marri 8 perquè no hi som.
Clar, estàs navegant, clar.
clar. O sigui, qui vulgui venir, primer que truqui i muntem una trobada, perquè si no és difícil que si passa per allà ens trobi amarrats.
Perfecte, doncs mira, nosaltres hem aprofitat una d'aquestes estonetes que no estàs navegant en alta mar i ens has pogut atendre, Carles, i per tant t'ho agraïm moltíssim aquesta estona coneguent aquesta iniciativa, aquesta Govinda Vela, aquest club Govinda Vela del Masnou, amb aquest veler que ens ha agradat molt, doncs, parlar-ne i poder-lo conèixer avui aquí al programa Arran de Mar. Carles, molta sort, que vagi molt bé, moltes hores de navegació, que funcioni molt bé tot plegat i estem en contacte.
Perfecte, doncs també moltes gràcies per haver-me tingut en compte i ja sabeu, a Masnou a navegar.
Doncs ens ho apuntem. Moltes gràcies, Carles. Bona tarda.
Vinga, merci, bona tarda. Adéu, adéu.
Continuem arran de mar i ara volem parlar de dofins. Aquestes últimes setmanes hem vist diverses notícies sobre dofins apareguts morts a les platges catalanes. És una situació excepcional. Per què passa? Quines són les principals amenaces que tenen aquests animals al Mediterrani? I sobretot, què hem de fer si algun dia ens trobem un dofí mort o viu i en dificultats a la sorra? Ens ho explica la Carla des de Canal Blau Ràdio. Carla.
Doncs sí, Marina, exacte. Avui, per parlar de tot això, estem amb la Sílvia Giral, oceanògrafa i membre de l'equip de clínica i rescat de la Fundació CRAM. Moltes gràcies per acompanyar-nos i benvinguda a Arran de Mar, Sílvia.
Hola, bones. Moltes gràcies a vosaltres per tenir-nos.
Darrerament sembla que, com dèiem, hi ha hagut diversos casos, no?, de dofins morts a les platges catalanes que s'han, bueno, s'han succeït de forma molt, molt seguida. I llavors això desperta una pregunta, no? Que és, realment hi ha més casos de dofins apareixent morts a les platges, o és que ara en som més conscients, o és que és aquesta època de l'any en la que sempre comença a passar això i sempre ens crida l'atenció? Com ho veus tu?
Aviam, a nivell de números, més o menys, cada any varia bastant, però estem dintre dels rangs d'altres anys, llavors no hi ha hagut un gran augment. Sí que és veritat que sí que es nota ara molt més, perquè també des dels últims anys, sobretot, estem com una miqueta més amb l'ull al mar. Llavors, com que la gent li interessa molt més el mar, estem més presents en el mar, llavors tota aquesta informació com que arriba més, és més notòria. Sempre ha passat, malauradament. Però sí que també, a més, amb les xarxes socials tot es fa supermega viral, arriba tothom se n'entera. Abans potser teníem els mateixos números i gairebé ningú se n'enterava, i ara pues, amb això ho tenim. I sobretot crec que ara, després de molts anys de feina, perquè i encara ens en queden moltíssims, tota la gent que està treballant en versus a la divulgació sobre el mar, no només nosaltres, totes les organitzacions, tant aquí a Catalunya com a nivell mundial, també estan fent que la gent es preocupi d'aquesta problemàtica, que sempre ha existit, sinó que, però també doncs, molta més gent ja sap què ha de fer, on ha de trucar, si ha de tocar, no ha de tocar, tot això. També fa que doncs, quan es detectin alguns d'aquests animals arribi a on ha d'arribar, però també a tota la ciutadania. Llavors, no classificaríem com que n'hi ha més que altres anys, sí que últimament es detecten més, i això és molt important perquè vol dir que estem fent un pas a la conservació d'aquests animals.
Clar, i quan apareix un dofí mort a la platja, dic dofí perquè és els exemples que estem tenint ara, podríem dir un cetaci, no?, de qualsevol tipus, què us diu això als experts? És un termòmetre de la salut del mar? Us dona informació sobre la situació?
Aviam, és que un cetaci arribi mort a la platja pot vindre per molts factors. Llavors, per això també és molt important poder estudiar-ho, poder detectar-ho, i la importància de que sempre que trobem aquests animals, sigui mort, viu, avisem quan abans millor, perquè és amb el que podem estudiar. El problema que tenen els cetacis en general, però podem parlar de dofins, perquè aquí a Catalunya gairebé tots són dofins, perquè només tenim un únic misticet, llavors podem parlar de dofins perfectament. Poden arribar a costa per moltíssimes causístiques, però sobretot el que hem d'entendre aquí a Catalunya, perquè cada comunitat autònoma és un món, però aquí a Catalunya, quan ens arriben animals a costa, cetacis a platja, normalment venen d'un síndrome que nosaltres anomenem avent, vale? Que poden haver passat molts dies des d'aquest primer problema, sigui una enfermedad, perquè són animals que, com molts altres animals, poden patir diferents enfermedades víriques, bacteriològiques, intoxicacions, de tot. Pot ser una interacció, per exemple, amb l'ésser humà, ja sigui una col·lisió, una interacció amb pesca, qualsevol de les amenaces antròpiques que tenim. O pot ser, per exemple, una cria que s'ha separat de la seva mare, també. També és una d'aquestes causes. Què passa? Quan passa aquesta patologia, poden arribar a passar molts dies fins que aquest animal arriba a costa. Vale? Què ens trobem nosaltres amb aquests animals que ens arriben a costa, els vius? Animals que han passat un procés catabòlic, que el seu metabolisme ha deixat de funcionar correctament, perquè són animals que són gregaris. Això vol dir que són socials, viuen sempre en grup, ho fan tot en grup, alimentar-se, hidratar-se, tot. Llavors, quan aquest animal que ha tingut aquest problema, X, el que farà el grup és deixar-lo endarrere, perquè si no comprometries tota la salut de tot el grup, i doncs aquest animal comença un procés de debilitament molt gran, ¿vale? No es pot alimentar, no es pot hidratar, i els seus òrgans cada cop funcionen pitjor. Aquí és quan aquest animal tan dèbil arribarà a platja, ¿vale? Són animals que viuen al mar, que saben moure's per les corrents, per l'oleatge, per el que sigui, que es venguin vençuts per aquesta corrent, que vol dir que l'oleatge o la corrent els ha portat a arribar a platja, vol dir que estan extremadament dèbils. I és el que nosaltres ens trobem. Llavors, a vegades aquesta debilitat és irreversible i arriba a un punt de crític en què aquest animal ja no tindrà aquesta possibilitat de reintroduir-se. Nosaltres sempre lluitem per reintroduir-los, és el nostre focus principal, però som molt conscients que el tipus de casos que ens arriben a les nostres costes normalment són aquests, aquests animals tan dèbils que ja no hi ha molt a fer per ells.
Clar, en aquest sentit, tenim un exemple molt, molt recent, molt mediàtic, que és tota aquesta balena Timi varada, no?, al centre d'Europa, que una mica el debat anava per aquí, no?, dels experts que recomanaven assumir que el desenllaç ja se sabia, no?, que anava a ser fatal per tot això que ens expliques. Tot i això, bueno, els casos mediàtics tenen aquest fet, no?, que genera aquesta empatia amb la gent, i a vegades suposo que costa molt, no?, fer entendre al públic general que la natura funciona d'una forma i que s'ha d'assumir, i que a vegades, com deies, no hi ha res a fer una vegada aquest cetaci, aquest animal, hi ha arribat a la costa.
Sí, al final també hem de posar dintre d'una balança fins a quin punt el que estem fent és bo per l'animal o és bo per nosaltres. A vegades el que ens passa una miqueta amb els cetacis, al final són mamífers, són com nosaltres, a més també tenim una empatia bastant gran amb ells, perquè bueno, són animals que són molt afables, que genera com aquest carinyo, i a vegades guanya una miqueta aquesta intentar salvar-lo, sigui com sigui, que no és dolent, perquè ve d'una bondat interior, però una miqueta és com passaria també, a vegades ens agrada que baixem aquestes realitats, tot i que veiem que sigui un animal i tot el que vulguis, a com ho faries també amb gent o amb altres casos. Fins a quin punt val tant que un animal sofreixi si la possibilitat de sobreviure és extremadament baixa, com era en el cas d'aquest animal. Llavors, sempre ens ho trobarem, perquè, bueno, els que treballem amb aquests animals sabem per què fem les coses, les tenim claríssimes, i les fem també sempre dintre d'uns protocols a nivell de tot arreu, no únicament no decidim perquè nosaltres, com jo, com a Silvia Giral, vull fer això, sinó dintre d'una manera de treballar que és globalitzada i entre tots els experts tractada. Quan un grup d'experts, com va ser en el cas de la Timi, a Alemanya, que han estat allà, que l'han estat estudiant, fent totes les proves que han de fer, diu que no hi ha res més a fer, el que hauríem d'aprendre una miqueta com a humans és a dir, bueno, ells són els experts, l'han mirat, i si no hi ha res més a fer, el millor que aquest animal, el millor que podem fer és que deixi de patir, que era el que també estava fent aquell animal en aquella zona. Perquè al final un animal que no està en la seva zona correcta, com era aquell cas, amb aigua hipersalina perquè no era el mar, exposat diàriament al sol, amb ferides, amb tot, a lo millor aquell animal l'únic que necessitava era poder morir tranquil, sense aquest últim patiment, a part del mes i pico que ja portava patint. Però a vegades aquesta part, amb una miqueta tant de salvadors, el de l'ésser humà ho té molt també, guanya a la tranquil·litat i al donar-li, bueno, un fi de vida el més tranquil possible, que per sort tenim amb els animals.
I en aquest sentit també suposo que té molt a veure la primera reacció que pot fer una persona comú del carrer en el moment en què es troba en una situació així, no? Posem que jo, per exemple, com a persona que no tinc coneixements com a biòloga marina ni com a cap cosa d'aquestes, jo vaig per la platja, em trobo amb un dofí aquí a Catalunya, no? Em trobo amb un dofí varat a la platja. clar, la meva primera reacció, que potser és instintiva, no?, de potser empujar-lo al mar perquè retorni, cal tenir clar també que potser això és més negatiu, el que fa és agreujar la situació i apropar-ho amb aquesta situació límit de la que parlem, no? O sigui que és molt important que la gent també sàpiga com actuar.
Sí, o sigui, aquesta primera assistència normalment és la que marcarà si aquest animal tindrà una opció o no la tindrà. Llavors és molt important que estigui molt ben feta. Llavors, la sort que tenim, per exemple, aquí a Catalunya és que tota la protecció i el sistema de rescat d'animals marins es vincula a través del 112. Llavors, aquí ja tenim la primera bona notícia, perquè en altres zones funciona diferent, que és que el telèfon d'emergències que tota la ciutadania coneix i el que sempre hem de recórrer per qualsevol cosa, en el cas d'animals marins, és exactament la mateixa. Llavors, hauria de ser el primer que hauríem de fer, activar aquest 112, perquè aquest 112 és el que ens diria, vale, zona, pues exactament igual que amb qualsevol altra incidència, i serà la que ens activarà a nosaltres, els experts. Llavors, cada cas serà un món, però en el cas dels cetacis en concret, són animals que són altament estressables. Això què vol dir? Que una mala manipulació, que la gent el toqui quan no sap com tocar-lo, que hi hagi la gent al voltant fent soroll, pot provocar que entri en un col·lapse i mori per aquest estrès. Llavors, aquest primer instint que a vegades ens surt de vaig intentar salvar-lo, pot ser el que marqui que aquest animal acabi col·lapsant. Llavors, sobretot, el tindre aquesta tranquil·litat de... Nosaltres a vegades ho passem a l'ésser humà, quan tu trobes un accident, oi que tu no faries res, únicament trucaries al 112 i esperaries que et diguessin què fer, perquè pots provocar-li més problemes a aquesta persona? Doncs pues amb els cetacis és exactament el mateix. Llavors ens truquem al 112 i el 112 ens dirà què fer. Tenim la sort que a vegades pensem que com que són animals al mar, que són aquàtics, han d'anar a l'aigua. Doncs pues mira, els cetacis tenim la sort de que no ho necessiten, perquè respiren pel pulmó. Llavors no es moriran fora de l'aigua. Llavors tenim aquesta sort. I una mala manipulació, com pot ser circulant molts vídeos, agafar-lo per la cua, agafar-lo per les aletes, pot provocar-los lesions extremadament, potser inclús més greus que les que pot tindre aquell animal en aquell moment. Llavors, una mala manipulació pot causar grans problemàtiques. Llavors, el que faria més... la tranquil·litat màxima. Truquem al 112, nosaltres ens expressarem el més ràpid possible. També hi ha diferents persones al territori que poden estar formades per poder accedir-hi més ràpid. Llavors, el que us demanaríem sempre és aquesta tranquil·litat possible. L'animal està en un medi extern al seu natural, llavors ja de per si té aquest estrès de estic fora del meu medi, estic en un lloc veient animals que jo no conec, que som els humans, llavors aquest estrès ja el tenim bastant elevat. Si a més hi sumem que és un animal que probablement té algun problema, encara és més greu aquest estrès. Si a nosaltres, només el que sigui, ai, vull acostar-me perquè és un dofí, vull fer-li una foto, vull tocar-lo perquè no he tocat mai, això pot fer que aquest animal comenci a col·lapsar. Llavors, la tranquil·litat total. No toquem, són espècies protegides, a més, legalment, hi ha una penalització associada, cap persona que no tingui permisos per tocar una espècie protegida no pot tocar, llavors també tinguem això en cura, i a més tenim una altra problemàtica associada, que és que els cetacis presenten zoonosis. Què vol dir? Pateixen algun tipus d'enfermetats que són transmissibles a l'ésser humà, vale? I a més són per aparell respiratori. Llavors, si ens acostem sense estar protegits al seu voltant, ell pot estar respirant per l'espiracle i nosaltres per allà al voltant i agafar aquestes enfermetats. Llavors, a més és... protecció per l'animal, però també protecció pròpia. Llavors sempre ho hauríem de tindre en qüestió. Què hem de fer? Trucar al 112, deixar-lo tranquil, procurar que ningú s'hi acosti, que ningú el toqui, i si s'ha de fer alguna cosa, ja hi hauria aquesta explicació de que després amb una trucada directa es podria demanar que es fes alguna cosa, però sempre personal que té aquesta formació.
I us trobeu habitualment amb aquesta mala manipulació de la gent? És algo comú?
Gairebé bastant. No et diria sempre, perquè hem tingut sort de que en alguns casos no, però malauradament és algo que ens trobem molt sovint. Abans ens pensàvem que venia una miqueta del... sempre creiem que ve de la desinformació, o sigui, sempre ve d'aquí, sense cap tipus de problema, de dubte, però pensàvem que amb tota la força que s'està fent a través del mar i de la divulgació això disminuiria, però malauradament normalment ens trobem amb algun tipus de cosa associada, amb mala praxis, amb tocar quan he de tocar, intentar reintroduir-lo quan no s'ha de reintroduir, llavors ens ho trobem bastant, sobretot fer la consciència de que si aquest animal està barat, sobretot quan va anar a la sorra, si han baratat la sorra és que aquest animal no té ni força per poder respirar. Llavors el que farem és condemnar-lo a una mort directa per ofegament, al ficar-lo dintre de l'aigua. Vale? Ells han de poder treure l'espiracle fora de l'aigua per poder respirar. Si ell ha acabat a sorra és que no té ni aquesta força per poder respirar a l'aigua. Llavors, a vegades hem de pensar en això. A lo millor el que estem fent és provocar-li un problema molt més greu del que ja té. Vale? Llavors, no toquem, igual que no, hem de tocar altres coses, molt de sentit comú aquí hauria de guanyar una miqueta la força, de trucar 112, no tocar, i esperar a les indicacions dels experts.
Doncs, Sílvia, ara sí que ja no tenim gaire més temps, però moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos aquesta feina que feu, i sobretot aquest missatge tan important que crec que bueno, comparteixo, que és molt important de fer arribar a tothom, que és el com actuar quan ens trobem a algun cetaci a les platges, no? Aquest sentit comú del que tu parlaves, que a vegades ens supera la bona intenció per davant del sentit comú i hem d'intentar que el sentit comú guanyi i trucar al 112 i des d'allà ens ajudaran sempre, no manipular-los i intentar no empitjorar la seva situació que ja arriben, ja és molt delicada quan arriben aquí. Sílvia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i parlem aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, fins la pròxima.
Esports de mar.
El campió de Catalunya d'Ilka 4 de vela és d'Arenys de Mar del Nàutic i es diu Marc Avara. Ho vam anunciar en temps d'actualitat i avui hi podem aprofundir perquè podem dedicar uns minuts a valorar el trofeu Emili Lledó on el jove ha aconseguit aquest campionat al mateix temps. Toca parlar també de rem, de la regata Sardineta, però comencem per la vela, Oriol.
Doncs sí, Marina, el Club Nàutic d'Arenys, que ha viscut un autèntic bullici aquest passat cap de setmana, amb dues regates que hi han confluït. Una era la regata Emili Lledó, de Ilka, i en aquest cas era una regata que durava 15 dies. Per tant, aquest passat cap de setmana era el darrer, s'acabava, i s'havien de donar els resultats. Per cert, que a Arenys hi ha un campió de Catalunya. Ara en parlarem. I també teníem la regata Jacinto Vallès, en aquest cas per creuers, puntuable per al Campionat d'Espanya, també per la Copa Raefi. Bé, un munt d'informació que volem desgranar avui i que volem saber exactament, tenir-ne tots els detalls. Per això saludem a la directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys, la Mònica Azón. Mònica, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda, què tal?
Doncs bé, la veritat, ens agradaria que féssim 5 cèntims, de com ha estat aquest cap de setmana al Nàutic, que es presentava amb tanta activitat. Com ha anat això?
Bé, ha anat molt bé. La veritat és que estem molt contents, ha sigut un gran cap de setmana i el vent ens ha acompanyat i també m'atreviria a dir que els resultats molt bons, perquè al final a l'Ilka 4 que estàvem pendents dels resultats d'alguns dels nostres esportistes doncs hem copsat 3 podis i sobretot som campions de Catalunya amb el Marc Avara. I aleshores, doncs, molta alegria i celebracions a casa, però sobretot molt el president, el Carles Ubach, ho resumia com un gran cap de setmana a la nostra instal·lació i realment hem pogut gaudir-ho molt i molt intens.
I tant, home, això és positiu, Mònica? Quan organitzes un campionat, surt bé, una regata i surt bé, i a més pots celebrar èxits a casa, és que es pot dir que no hi ha res millor.
No, la veritat és que han sigut dos dies diferents. El dissabte, vam tenir un sorès una miqueta més tapador, més núvols, però bueno, es va poder completar tot el programa de creuers i el circ també van navegar i ahir doncs, seria aquells dies que nosaltres diem de llibre perquè el nord-est va entrar aviat, se'n va anar una miqueta més a sud, però vam tenir sol i vam poder fer 4 regates, quasi totes els de vela de gera, la travessa, els de creuer, i bueno, una entrega de premis molt lluïda, vull dir, clar, quan la meteorologia ajuda, quan tots els esdeveniments s'han de fer a l'exterior, doncs tots els que estem a l'exterior ja sabem que al final llueix millor.
I tant, i la Jacinto Ballester, la Copa Racing, deies que també doncs, va anar bé, per tant aquesta primera part d'aquesta Copa Racing, la regata Jacinto Ballester, també completada i amb èxit.
Sí, van venir bastantes tripulacions a competir amb el recorregut més exigent, que són els bastons, on nosaltres teníem el duende i el nuba, i després teníem doncs, els menys socials, o els menys competitius, que potser no tenen aspiracions d'anar al trofeu Godó o així, que estaven fent costaneres, i bueno, teníem molta representació del club, i al final es va poder completar tot el programa amb les dues versions. La més competitiva, la de bastons, ja, doncs, aquestes dues embarcacions, i després podis importants doncs, el Cuit, el Gaiam, i molt bons resultats també per nivell de la flota que hi havia catalana del Nuba i del Duende.
Perfecte, doncs un cap de setmana important, eh? Com dèiem, amb èxits, amb el Marc Avara, em deies, campió de Catalunya, no?
Sí, de fet hem tingut tres podis a 1004, que seria doncs, la categoria més petita dels lasses, vull dir, els més jovenets, que comencen fins als 15, tots són sots 18, i bueno, ja havíem tingut altres èxits d'altres esportistes doncs, que ara estan ja a 1007, no? Com el Camats i el Sergio Roldán. I el Marc Avara, ja us hem comentat la setmana passada, que anava liderant i ha consolidat el seu lideratge, ha sabut aguantar doncs, la pressió, més la responsabilitat que té un esportista sots 16, perquè encara el Marc només té 15 anys, i ha aconseguit doncs, ser primer de la general, primera general absoluta, i això li ha donat doncs, també el títol evidentment de la seva categoria de sots 16 i també de sots 18, perquè al final, doncs, sent petit, doncs, ha pogut guanyar amb les dues categories, o sigui, ha marxat amb tres copes, i el seu company d'equip, també d'aquí del Club Nàutic Arenys de Mar, el Laïc López, ha quedat segon, i en femení la Laura Molina ha quedat segona. O sigui que tres podis molt celebrats i molt compartits per la resta de companys que han estat del club que més participants ha portat, i ha sigut doncs, una festa, la veritat, el lliurament de premis. Doncs, al final la piscina no la tenim encara oberta, però evidentment tenint el mar tan a tocar, doncs, el lliurament de premis ho han acabat tots ben banyats a l'aigua del port.
Això està molt bé, poder-ho celebrar d'aquesta manera. I quina és la propera cita que hem d'apuntar-nos al calendari, Mònica?
Doncs jo crec que, bueno, nosaltres no parem, però la propera cita doncs, ja seria la Regata de la Sardina, que és una costanera dins del circuit de regates de costaneres de la Federació Catalana de Vela, que és cap al juny. I després, pues res, seguir l'evolució també del Lucas, dels seus entrenaments, la seva preparació per l'europeu, i aquest cap de setmana que hi havia tanta activitat al club, doncs també vam pensar que li vam fer un reconeixement sorpresa abans dels lliuraments de premis, perquè també la flota catalana del Campionat de Catalunya i del Raifí i del Jacinto Ballester pues, poguessin veure que estem treballant molt bé al planter, i el nen pues, va venir pensant que venia a compartir una estoneta i al club amb els companys d'Ilca, i al final es va trobar pues, aquest reconeixement que va estar molt celebrat.
Perfecte, doncs ens n'alegrem moltíssim que hi hagi tanta activitat i tants bons resultats aquí al Nàutic, i n'estarem pendents, com sempre, des d'aquí, des de la ràdio. Mònica Azón, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
I ara també parlarem de rem, perquè recentment hem tingut ja una regata fora de la competició. Hem estat tot l'any pendents de la competició de rem, de llagut català, de llagut mediterrani, i ara podem parlar d'un rem ja més lúdic, que ha sigut aquesta regata Sardineta. En parlem amb el president del Rem d'Arenys, amb el Dani Ribó. Dani, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, ho dèiem, hem tingut aquesta regata Sardineta, una regata, doncs, per la gent del club, no? Per mi que per tancar la temporada, com va això?
Sí, bueno, és una regata que fem a nivell intern, pràcticament, va? En alguna ocasió hem convidat algun club, ha anat canviant una mica el format, però la idea és celebrar una mica o gaudir nosaltres del rem. Mm-hmm. Val? Llavors, fem... Al final és el matí, dediquem a remar, no? Muntem un parell de boies i competim entre una mica nosaltres, allò, a veure, saps? Però amb equips muntats del moment, una cosa una mica més tristesa i tranquil·la, per gaudir del mar i del rem, i després, doncs, fer un dinar de germà no, i passo tota la tarda doncs xerrant, conversant i, bueno, i gaudint de la platja d'Arenys de Mar.
I tant, i una mica fent club, una mica fent germanor.
Sí, perquè aquest any vam valorar, com que està entrant gent nova, no, de rem lúdic, doncs vam valorar que potser seria interessant, doncs això, fer una mica de cohesió de grup i muntar la festa a nivell intern només, per tal que els socis ens generar un espai per de coneixença per als socis, no, que portem més anys i a tots els socis que van entrant al club. i bé, molt bé, va anar molt bé, va anar molt bé.
Home, això és bo, que puguis muntar-ho, diguem-ne, amb aquest pretext, amb aquesta excusa, vull dir, és que ens està entrant gent nova, això, només per ell mateix és una bona notícia.
Sí, 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 ara, mira, aquest dissabte tornem a fer un tas de rem express, la secretària, la Laura, de diari, que ja tenim 15 persones en llista d'espera un altre cop, dic, ostres, doncs correm, som-hi, val? Perquè, bueno, hem de donar això, hem d'anar donant sortida, no?, o entrada a la gent al club, i llavors la via d'entrada que estem fent, per tenir una mica més endreçat, fem un petit tas, els expliquem com és el club, les característiques, què és el rem, i ja sortim a fer una cada volteta que agafin una mica l'aire de què vol dir remar, i llavors decideixin si entren o no entren al club. Uh-huh. Tant, hem dit, 15 persones o més a llista d'espera. Sí, sí. Això, bé, estem contents, però clar, també ens fa una mica de besarda, perquè, no?, d'anar incorporant gent i no és fàcil, i a més, com sempre hem dit, som un club bastant, no?, de socis autogestionat, que ens ho fem molt tots nosaltres, ningú té un... no hi ha sous pel mig, llavors, bueno, és feina, però està amb ganes. Mm-hmm. Llavors, bueno, tenim un gran repte de creixement i de projecció de futur.
Està bé. I tant. I ara pensava, quan teniu molta gent, per exemple, a vegades, potser amb segons quin esport, dius, mira, podem practicar tots alhora encara que siguem 60. Clar, vosaltres no, depeneu de les embarcacions que tingueu. És a dir, no podeu sortir 100 persones a remar de cop perquè segurament no teniu tan vaixell per remar.
Bueno, per això anem incorporant la gent a poc a poc, doncs perquè, bueno, per anar estabilitzant una miqueta els grups, no? Hem de plantejar-nos ja a obrir més grups, però també hem de formar timoners, que també ens ho fem una mica self-made, no? Gent que sigui, que s'hagi amb ganes i que s'hagi capacitada per portar el timó i per anar, bueno, per treure les embarcacions, no?, de forma més endreçada. Mm. Però sí, sí, bueno, estem en un petit moment de repte interessant, d'això, de creixement i de reorganització del club. Ja he dit més d'una vegada, necessitaríem, evidentment, per això sempre estem demanant una embarcació nova, ampliar el pantalà una miqueta, perquè no ens hi cabrem, coses que ja que vam aprofitar de fer.
Doncs Dani, gràcies a un dia més per atendre'ns, per explicar-nos ara ja una regata lúdica, perquè s'ha acabat la competició, però tot i això ens volíem fer ressò aquests 5 minutets d'aquesta regata lúdica de rem, perquè també doncs ens va agradar veure en els cartells, veure el resultat i ho volíem comentar.
Molt bé, doncs gràcies com sempre per estar al cas i donar-nos aquest espai, no?, de poder comunicar totes les actes que anem fent al club, no?, a veure si aconseguim també això, obrir el rem a la comunitat i aconseguir més socis.
Perfecte, doncs aquí estem en contacte, Dani, moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Agenda.
És divendres i com fem cada divendres volem fer un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del cap de setmana al nostre territori. Per això comencem per la Costa Brava. Maria, què hi farem?
Sé que aquest de setmana us trobeu a la Costa Brava i encara no teniu cap activitat programada. Que no s'us enganxin els llençols perquè l'agenda està farcida de propostes. Una de les més destacades i per tota la família és el Festival Terra de Mar, que celebrarà el Port de Palamós tant dissabte com diumenge. Més enllà de les tradicionals visites a les embarcacions, tallers infantils, activitats gastronòmiques i rutes nàutiques, enguany sota el fil conductor de la recerca científica, el Centre de Robòtica Submarina de la Universitat de Girona oferirà als assistents la possibilitat de dirigir i conèixer un dels seus robots educatius. I si us apropeu en aquesta localitat del Baix Empordà, no us perdeu la visita al buc hidrogràfic de l'Armada Espanyola, especialitzat en cartografia marina, que també hi serà present amb motiu del festival. Pels més menors de la casa, en canvi, Platja d'Aro programa el Salaro durant tot el cap de setmana. Hi haurà 13 espectacles familiars gratuïts que van des de música, circ, pallassos, teatre i instal·lacions interactives repartides en diferents punts del municipi. La següent proposta va dedicada als amants del vi, i és que Sant Martí d'Empordà i es acollirà la 18a edició de la Fira Arrels del que ens atrevim a qualificar-la com la més rellevant pel que fa a la denominació d'origen Empordà. Hi participaran 34 cellers i s'hi podran degustar més d'un centenar de referències. I aquesta hora ja ha començat la tercera edició del podcast Fes de Roses, que s'allargarà fins demà dissabte. Més de 10 hores de programació en directe amb la presència d'alguns dels treballs més escoltats de la escena catalana, com són La Sotana, Guardiola TV o Peyo i Albert Pla. A la capital de l'Alt Empordà, Figuera recuperarà aquest dissabte el mercat de Sant Baldiri. Una jornada dedicada a l'artesania, al comerç local, a la gastronomia i a les activitats familiars. De fet, hi haurà fins a 37 parades d'artesans de la comarca. Ara bé, on es celebra també Sant Baldiri és el Port de la Selva, un programa de festa major que s'està realitzant ja al llarg d'aquesta setmana. Finalment, a Bàscara arriba aquest diumenge amb una de les trobades amb més història de la localitat, la 35a edició de la Fira de les Flors Silvestres, amb tallers, conferències, exposicions, música en directe i itineraris a peu. Així doncs, si encara no sabíeu què fer aquest cap de setmana, aquí teniu un resum del que passarà a la Costa Brava. I si no us acaben de convèncer, sempre podeu agafar pàdel o caiac i potser encara us faltarà un neoprè i remar pel litoral empordanès.
De la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre, on la cel també ho ha preparat tot cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. En el marc de les converses periodístiques amb motiu del 30è aniversari de la Plana Ràdio, sessió Obrint Cap amb la periodista Pilar Ribas Andreu, actual directora de Ràdio Nacional Espanyola, Tarragona. Ribas compartirà els seus inicis com a primera dona periodista del municipi i repassarà la seva trajectòria professional, marcada per la constància i l'obertura de camí en un sector tradicionalment masculinitzat. Avui a les 7 de la tarda, a l'Esmar Centre de Santa Bàrbara. Espectacle ante todo, mucha calma, de l'humorista, còmic i showman José Corbacho. 75 minuts de riure sense parar amb un monòleg trepidant, el Corbacho 200%. El dissabte a les 7 i mitja, la Unió Filarmònica d'Amposta. Progat l'Ampolla celebra 10 anys ajudant els gats del carrer i ho fa amb parades solidàries, música en viu, concurs de dibuix i escriptura per als nens i nenes, berenar i moltes sorpreses. Dissabte, durant tot el dia, a la plaça Mirador de l'Ampolla. 14a edició de la Diada del Camp d'Aviació de la Sénia. Una jornada plena d'història, aviació i recreació històrica amb activitats per a tots els públics. Dissabte al Camp d'Aviació de la Sénia. Tradicional festa de primavera de la Lira de Roquetes amb el concert de primavera a càrrec de la banda de música, la presentació de les pubilles de l'entitat i, finalment, Ball de la Pinyata amenitzat per l'Orquestra Pennsilvània. Dissabte a les 8 de la tarda a la Lira de Roquetes. Nova edició d'Ebre Lumen Talent en el castell de Mora d'Ebre es convertirà en un espai de llum, art i experiència. Una proposta única que combina art, tecnologia i patrimoni amb la mirada creativa de la Residència Artística 2025. Dissabte al castell de Mora d'Ebre. Nova edició de Mescla, mostra de gastronomia, turisme i paisatge de les Terres de l'Ebre, amb un cap de setmana on la cuina de primer nivell i les experiències es confluiran per esdevenir un aparador del bo i millor del territori. Del 22 al 24 de maig al Parc Fluvial del Delta de Deltebre. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre fem aturada a les costes del Garraf. Què hi farem aquest cap de setmana, Carla?
Comencem el repàs de la setmana al Garraf explicant-vos que des d'avui fins diumenge arriba a Vilanova la Corvetada 2026, una gran concentració internacional de vehicles Corvet clàssics i contemporanis amb exposicions, activitats i ambient de gasolina durant tot el cap de setmana al passeig de Ribarroges. I si us interessa la història, dissabte d'11 a 2 del migdia hi haurà l'itinerari guiat Vilanova i la Geltrú i la Guerra Civil, la defensa de la costa, amb sortida des de la Torre Blava Espai Guinovart, organitzat per la Regidoria de Memòria Històrica. Això sí, cal reserva prèvia a l'Arxiu Comarcal. Per la tarda anirem a Cubelles perquè podreu gaudir d'una sortida d'observació d'aus per veure i descobrir els abellerols, aquests ocells tan particulars dels que hem estat xerrant abans al programa. Tota la info la podeu trobar al web de l'Ajuntament de Cubelles. I diumenge ja destaquem la sortida del cicle de passejades Fem un avió Garraf, organitzada pel Consell Comarcal del Garraf i que ens durà a conèixer el litoral sitgetà, passant per la cova del Gegant, els Colls i Mira el Peix. És gratuït i us hi podeu apuntar al web del Consell Comarcal del Garraf. I a les 7 del vespre, per tancar el cap de setmana, al Teatre Principal us proposem la preestrena del documental Ladrones de Fuego, amb col·loqui posterior amb el director Francisco Vaquero, un que reflexiona sobre els grans incendis forestals i la despoblació rural i que podreu veure al teatre amb taquilla inversa.
De les costes del Garraf acabem a les costes del Maresme. Oriol, què ens has preparat?
Així és, Marina. Repassem l'agenda cultural aquí al Maresme. Comencem amb una proposta cultural per ara a la tarda. L'aranyenc Joan Page presenta el seu llibre La Vall Furiosa, aquí a Arenys, a la biblioteca, una obra que explica els estralls que va provocar la Guerra Civil a la comarca de la Cerdanya, a través de la relació de dos joves amics. La cita és a les 7 del vespre a la sala d'actes de la biblioteca. Per tant, d'aquí una horeta. D'altra banda, a la mateixa hora també, cap a les 7, la Grit Combo Band i Los Sarita tocaran a l'Ateneu Aranyenc. Els dos grups de l'Escola de Música d'Arenys oferiran actuacions amb estils diversos i per tots els públics fins a les 11 de la nit. I una proposta musical també per aquesta nit a Vilassar de Dalt. Al Teatre La Massa, de forma excepcional i aprofitant la seva gira per Europa, podran gaudir del projecte en solitari de Pehuenche. És Rafael Mesa, originari de Veracruz, a Mèxic. La seva música combina ritmes llatinoamericans, folk, pop i una mirada nostàlgica i també contemporània. La música no s'atura, tornem a Arenys, a l'Ateneu Aranyenc, perquè dissabte a la nit, ja demà dissabte a la nit, hi haurà una nova sessió de ball. Aquesta setmana serà amb el duet Xarop de Nit, a partir de 9:45. Més propostes del cap de setmana. Vilassar de Mar ja té a punt el programa d'activitats de la primera edició de Vilassar Jardí de Mar, una jornada que el dia 23 de maig convertirà el municipi en un gran escenari florit amb propostes repartides entre Can Visa, el nucli antic, la plaça Josep Tarradellas, el mercat municipal i el mercat de la Flor. L'Ajuntament se suma així al Festival Floral dirigit per l'artista Judit Niederman i l'activista i creador cultural Martí Sant Climent, i patrocina l'actuació del dia 23 de maig Mercat de la Flor amb l'espectacle de dansa Verònica de la companyia Magdalena Garçon i el cor Aglepta. I més coses, entre avui i demà l'Ajuntament de Santa Susana convida a gaudir d'una nova edició del Susana Blues Festival, amb dues jornades dedicades a la música i al col·leccionisme musical. Avui hi ha la fira del disc de col·leccionisme fins ben entrat al vespre, i demà hi ha concert amb Escaramanga. I acabem dissabte al Celler Romà de Vallmora de Teià. S'hi pot gaudir d'un vermut únic amb música de DJ Fer. A més, es podrà completar l'experiència amb una proposta gastronòmica de la Nòmada Food Truck. Un cap de setmana amb diverses propostes que tenim des del Maresme, Marina. Bon cap de setmana.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres 22 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les parts siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobis, sigui per ja de passar. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.